Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Amb una festa, aquest dissabte, l'Associació Autisme en Futur estrena seu propi al Penedès. A partir d'ara els teniu a l'Avinguda Catalunya número 14 de Vilafranca. D'aquesta fita tan destacada de l'autisme i dels serveis que ofereix Autisme en Futur a les famílies penedesenques, en parlem avui amb la seva presidenta, la Dolors García, i la seva coordinadora, la Trini Bové. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres per donar-nos un altre cop més, com cada any, l'oportunitat de parlar de l'autisme i visibilitzar.
Aquest any celebreu el Dia Mundial de l'Autisme en gran, estrenant seu a Vilafranca. Ha costat molt aquesta fita. Expliqueu-nos com n'és d'important per a vosaltres, què representarà.
Doncs ha costat, bé, una miqueta sí. Primer de tot, perquè tenir un espai propi a Vilafranca, bueno, ha sigut un objectiu que portem treballant-lo bastant de temps. Per diferents motius necessitàvem concretar-nos i situar-nos en un espai propi per poder seguir creixent i seguir oferint els serveis a les famílies. I bé, estem molt contentes per poder-lo tenir i estem molt agraïts per poder-lo inaugurar aquest dissabte, no? Que ens fa molta il·lusió, perquè coincideix, a més, amb la setmana del Dia Mundial i crec que serà un dia per compartir i també per seguir, no? Sumant sinergies a Vilafranca i a l'Alt Penedès.
La seu pròpia serà un revulsiu, o teniu ganes de que sigui un revulsiu, que passin coses, que us visibilitzin millor, potser?
Sí, 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 tant. Nosaltres fins ara pues, anàvem en diferents espais i pensem que unificar-ho tot en un mateix espai, no només per l'equip de professionals i per les famílies, sinó per noves famílies que es puguin incorporar a l'associació, donat que cada vegada hi ha més prevalència a la societat d'aquesta condició i cada vegada ens venen més famílies de la Penedès a fer-nos consulta. I el fet de tenir una seu física afavorirà, no?, aquest procés.
Fins ara, com us manegàveu la qüestió de la seu, dels espais? Era en plural, no? Espais.
Sí, evidentment. Autisme Futur ja fa molts anys que treballem i clar, hem anat creixent i amb això anàvem no? agafant espais petits, també centres cívics de, com l'Escorxador, però clar, al final, a mesura que anàvem creixent, hem hagut d'estar en diferents espais, no? privats, compartint espais i llogats, i al final, clar, estàvem en quatre llocs diferents, que, clar, era difícil la gestió i també les famílies, no?, o que deia la Dolors, de on esteu realment, no?, i clar, era depèn del dia, depèn l'hora...
I del servei,
i
no?,
del
també,
servei.
Clar.
I ja fa uns mesos, ja fa un any, realment fa un any que vam començar a pensar que havíem de buscar un espai, i, bueno, no ens ha sigut fàcil, però ho hem aconseguit.
Un any encara... Pensava que hagués estat més costós perquè el mercat immobiliari està fatal a Vilafranca.
Bueno, sí, no és fàcil, no és fàcil. Però bueno, gràcies a l'Ajuntament també, que ens ha donat aquest suport per poder tirar endavant aquest lloguer, no? Perquè al final és un lloguer amb les despeses i el no sé, som una associació sense ànim de lucre, llavors tot el que implica costos pues, són després recursos que... Tampoc podem afavorir a les famílies, però creiem que tenir aquest espai serà una altra manera d'afavorir a les famílies d'aquí de l'Alt Penedès.
Com és aquesta nova seu? Dissabte la podrem descobrir, però ens feu un tour virtual amb paraules ara per la ràdio?
Bueno, és un espai que està en un lloc molt agradable, no? Amb una avinguda molt àmplia. A més, està més o menys a 5 minuts del centre de la vila i a 5 minuts de la zona esportiva. El local, com així, és molt diàfan, amb molta cristal·lera, és amb molta claror. És un espai molt agradable per poder nosaltres continuar oferint els nostres projectes, que ja els oferíem aquí a l'Alt Penedès, no és que vinguem ara, no. Nosaltres ja portem bastants anys, com a 5 o 6 anys almenys oferint projectes aquí a l'Alt Penedès i els serveis, però és una manera de potenciar, no?, tot el que és l'associació i cada vegada poder oferir més serveis amb les famílies. Al final és una associació de famílies i pensem sempre en el benestar de les famílies i dels nois i noies amb autisme.
Aquest nou espai, a l'Avinguda Catalunya número 14, és a peu pla, no? Són uns baixos.
Sí, sí, és un espai a peu pla, totalment accessible. Evidentment, nosaltres, una de les, no, de les raons, bueno, de les raons, no, de les necessitats és que fos totalment accessible. Tenim davant el Parc de Sant Julià.
També pot ser un espai més, no?
Que, sí, que la veritat que ens obre, no, moltes oportunitats també, i la zona esportiva i el centre. Bueno, estem, creiem, en un lloc molt, molt estratègic també i que té molta visibilitat també de cara al carrer. Llavors, bueno, això pensem que quan acabem de muntar, perquè hem encara de vinilar i, bueno, posar els vinils i tot, que els estem dissenyant.
Últims serrells.
Sí, perquè una de les coses que farem dissabte és, si tot va bé, presentar la nova imatge que fem. Autisme en Futur canvia d'imatge.
Clar, no només estreneu seu, sinó també imatge.
Canviem d'imatge, sí. Hem fet un cop de cap i hem dit, l'associació ha crescut, ha madurat, i necessitem una imatge que representi tota aquesta evolució i aquesta, no, comunitat. Llavors hem fet una nova imatge que ja l'hem publicat, però que l'estrenarem oficialment el dissabte, i que crec que ens donarà una altra perspectiva també, no? De l'associació. Perquè ja ara ja no, ara no només som associació de famílies, sinó som associació de famílies i persones amb autisme. També hem canviat els nostres estatuts perquè ens trobàvem que venien moltes famílies, però també moltes persones amb autisme ja adultes, no? Que poden, evidentment, decidir si fer-se socis o no, i els nostres estatuts no ho contemplava. I ara actualment ja poden venir persones també amb autisme sense ser família, bueno, que tothom tenim família, no? Però
sense necessitar, sí, l'aval d'una família, exacte, no? Títol individual.
Sempre que sigui major d'edat, evidentment.
Sí.
I pensem que aquest pas també, no, d'oferir un espai a les persones amb autisme i escoltar-les i que puguin formar part, per exemple, de la junta directiva, doncs pensem que això també ens donarà una mirada més àmplia, no, a nivell associatiu.
Com que dius que la nova imatge ja corre per xarxes, imagino, sí, digue'ns com és, quina imatge us representa a partir d'ara?
Bueno, la nostra imatge és un cercle format per diferents rectangles de diferents colors que representa que som una comunitat, com diu la condició de l'espectre autista, no? De diferents, que tots som diferents i tots som semblants, però fa un cercle així tot de colors i al costat fica Autisme en Futur, que, bueno, que li dona més protagonisme a la paraula futur, no? Perquè és el que volem. L'autisme, evidentment, és una cosa que tenim tots en comú, però el que realment reivindiquem és aquest futur per aquestes persones, no? I pensem que és important remarcar la paraula futur.
Estem parlant d'aquesta estrena destacada de seu pròpia a Vilafranca, que s'inaugura aquest dissabte amb una festa, però Autisme en Futur treballa tant al Penedès com al Garraf, i a Vilanova ja fa temps que vau aconseguir aquesta seu pròpia, no? Per tant, ara equiparem una mica les dues comarques.
Sí.
Bueno, nosaltres vam començar a Sant Pere de Ribes fa 13 anys, ara els farà el 2025, a partir únicament de 3 famílies, i actualment en formen part de l'associació 342 famílies i anem creixent en famílies i en persones autistes. Llavors vam començar primer a oferir els serveis a Garraf, a Vilanova, però llavors es van expandir cap a l'Alt Penedès, no? Perquè venien moltes famílies. Al final anem una miqueta per la demanda de les famílies, no? Que necessitem, quins serveis podem oferir, i tots els projectes que estem iniciant ara precisament és pensant en tot l'espectre de l'autisme, no? Que hi ha tant gent amb menys necessitat de suport com gent amb molta més necessitat de suport. I nosaltres tenim o volem tenir a tothom que pugui trobar amb l'associació un espai d'acollida, no? Sigui quin sigui el grau d'autisme que tinguin.
Si en poc més d'una dècada heu passat a gairebé 350 famílies, vol dir que la incidència de l'autisme ha crescut a la nostra societat?
No sabem ben bé el motiu, si és perquè ha crescut. Hi ha estudis que els americans, que sempre ens porten una mica la davantera amb aquests assumptes, confirmen que hi ha una prevalència de 1,86... 1,80 per persones amb autisme a la societat. No sabem si és també perquè ara es fan diagnòstics abans, hi ha més estudis. També consideren que poden ser condicions ambientals. També és molt important el tema genètic. Normalment ens arriben famílies amb algun fill amb autisme i més endavant es donen compte que bé el pare o bé la mare també tenen aquesta condició, no? Es veuen una mica reflexades, no? amb els seus fills.
I no havien estat diagnosticats,
no
potser.
No havien diagnosticat, sí. De fet, hi ha gent que l'han diagnosticat als 58 anys, per exemple.
És complicat fer un diagnòstic de l'autisme, del trastorn de l'espectre autista i d'aquesta manera poder començar a treballar, a buscar ajut?
Aquí el que et podria dir és que fa uns anys era molt complicat. La prevalència sí que ha crescut, però també hi havia una situació que abans els diagnòstics eren molt més complexos, no es coneixia tant, no hi havia proves tan concretes o no hi havia tants professionals que coneguessin aquestes proves concretes que s'ha de fer per l'autisme. A mesura que ha avançat tot, la neurociència i la ciència en general, els professionals s'han anat, no, més formant i ara avui en dia pots trobar més opcions de diagnòstic o gent més professional que et pugui fer un diagnòstic. A nivell públic, el que ens trobem és que, evidentment, no només hi ha autisme, hi ha altres condicions, i llavors perquè hi hagi un diagnòstic d'autisme, doncs, hi ha llistes d'espera i no sempre et donen el diagnòstic oficial, no?, per diferents motius. A vegades és perquè el grau d'autisme és un grau 1 o és un grau que no és fàcil de diagnosticar, o quan són graus més severs, doncs potser el diagnòstic ve més aviat perquè és més clar. I llavors el que dèiem, no? Els professionals no tots estan a l'administració pública, moltes vegades necessites anar a centres privats que tenen uns costos bastant elevats perquè et donin el diagnòstic. I clar, això doncs no tothom té accés i per això costa una mica tindre un diagnòstic potser temprà, no? És a dir, aviat. No, no es diu temprà. Aviat.
Inicial, sí.
Inicial.
Aviat.
No? Depèn, és el que dic. Sí que jo crec que les administracions s'estan posant les piles, però encara hi ha molta feina per fer en l'àmbit de l'autisme sobretot, no? Perquè sí que cada cop es coneix més, les professionals es formen més, però bueno, encara hi ha recorregut per fer.
Es manifesta des de la infància?
Sí, l'autisme
és... els símptomes que ens han de fer encendre el llum vermell?
L'autisme és una condició que és de naixement. Té origen genètic, però moltes vegades no només genètic, sinó, bueno, que... És a dir, pot haver-hi genètica dels pares o pot haver-hi genètica familiar o simplement haver-hi alguna mutació genètica o alguna cosa que ha passat durant, no,
l'embaràs,
i que això, que pot ser el medi ambient, altres coses. Hi ha molts estudis, no, que tot el que mengem, respirem i tot això, doncs, evidentment afecta no només a l'autisme, sinó a altres condicions. Llavors, sorgeix això. Llavors...
Jo deia, quins símptomes ens poden fer estar alerta? Clar, de petit, deu costar,
sí,
identificar si...
L'autisme té com tres trets molt, molt principals, que són la comunicació. La comunicació és molt àmplia, no només que parli o no parli, que hi ha molts casos que el desenvolupament del llenguatge oral és més tardà. Però també ens trobem amb la manera de comunicar-nos, perquè hi ha nens amb autisme o nenes, no?, que es comuniquen oralment perfectament, tenen, al contrari, tenen una riquesa molt bona a l'hora del llenguatge, i, és a dir, igual que no poden parlar, poden tenir com un llenguatge massa desenvolupat per l'edat, no? Llavors, és com els dos extrems. L'autisme és així, són extrems a vegades. Després tenim el tema socialització, la relació entre iguals, la relació de tu a tu, pues, la mirada als ulls, la relació, el posar-se al lloc de l'altre. Quan són nens petits, no, en seguida veus els nens, quan ja tenen poqueta edat, pues, que es fixen en tot, connecten molt amb tu, es relacionen, tenen relació amb tu, no? És a dir, com es diu això amb... Que
interconnexió.
Sí, interconnexió. Que llavors, l'autisme no ho té, això. És a dir, no hi ha una connexió... És com més estant... No m'agrada dir-ho, però és més estant en el seu món, no?, que es diu molt.
Bueno, és molt gràfica,
és molt gràfic,
la frase,
no,
sí.
No connecten tant amb la mirada.
Sí, no connecten...
De fet, ho defugen, no?, de sostenir la mirada. Això és molt evident.
Sí. És a dir, són nens que juguen més de forma individual, més amb jocs o interessos més concrets, no?, que no comparteixen. Que això després es va desenvolupant i es treballa, eh? Però sí que quan són petits hi ha aquesta cosa, no? Que no et, quan els hi crides amb el nom, jo què sé, Maria, i no et contesten de forma continuada, no puntual, evidentment.
L'hiperfocus també, de que sostenen,
que sempre juguen al mateix, sí, mateix
sostenen,
lloc.
Tenen un foc molt intens, no? I dediquen tot el que són ells a allò, i saben d'allò. Bueno, el meu fill, per exemple, és un crac amb tot el tema dels dinosaures, encara se'n recorda, té 24 anys, però com que és el seu hiperfocus, tota la seva atenció i tot el seu interès i tot el seu esforç està centrat únicament en un tema, per exemple.
Llavors, quan són autismes, no? No, amb poca necessitat de suport, és a dir, que han desenvolupat llenguatge de forma estàndard. Han anat a l'escola i l'aprenentatge, doncs, més o menys, és com el seu nivell d'iguals. El que ens passa és quan comencem a veure, doncs, que hi ha més rigideses, els canvis, les rutines, la relació amb els iguals, doncs, els hi costa. Bueno, hi ha trets, no? que fa que, bueno, que hi hagi una possible alarma, no?
També tot, per exemple, és blanc o negre, no? No hi ha matisos. Els grisos desapareixen, no? Tot és així, o de... els hi costa molt les adaptacions, es desregulen molt quan no hi ha rutines, per exemple, a l'estiu, quan no van a l'escola, es complica molt a casa, no? El tema de no haver cap rutina assenyalada, no?
La gestió de la frustració, dels nous...
Les emocions.
De les, que les coses no surtin com una espera, no? Que això tothom ens costa, no? Evidentment.
Sí, i tant.
Però aquesta rigidesa i el no entendre,
sí,
la flexibilitat de que puguin haver-hi canvis, o que si tu penses que això, no? Com aquesta llum que tenim davant, que és vermella,
sí, sí,
i tothom diu que és vermella, i potser ell la veu taronja, i és que és taronja i no...
I no el trauràs d'aquí.
Hi ha aquesta rigidesa. Llavors, tot això es treballa i tot, però
millora.
Són alarmes que fan, doncs, que després, bueno, que pugui...
Que com a pares familiars,
sí, que et puguis...
hàgim de plantejar-nos...
I també un tema important seria el perfil sensorial, no? De que aquella persona pot ser molt sensible als llums, als colors, als olors...
Els sorolls,
a les textures de la roba o del menjar, que tot això provoca una sèrie de comorbilitats, no? O al revés, tipus sensorial, no? Que llavors no li importen tots els sorolls que hi hagi, és totalment...
D'un extrem a l'altre, no?
Sí,
com ens dèieu.
Exacte.
La inauguració de la seu, també de la imatge, es fa aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda, coincidint amb la festa de l'autisme, amb aquest Dia Mundial de l'Autisme, que sempre us agrada celebrar. Què proposeu? Què fareu?
Doncs bé, aquest dissabte el que farem, bueno, obrir l'espai perquè tothom serà benvingut i benvinguda.
El tour no serà virtual, com hem fet ara, sinó
no,
que podrem descobrir l'espai.
Hem organitzat també un espai perquè hi hagi jocs infantils, perquè vinguin famílies, pintacares, hi haurà bombolles, hi haurà diferents jocs, a part de tots els jocs que ja tenim allà a la seu. Farem berenar, farem la lectura del manifest, presentarem la nova imatge i també presentarem el còmic que hem fet juntament amb l'associació L'Abdú, que bueno, es van fer un còmic del seu projecte, no? Que de arreglar ordinadors i que després els envien
a... S'està traduint a diverses llengües,
sí,
tinc
entès? Sí, 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 sí. Llavors, una de les llengües ha sigut les imatges, no? Fer-ho molt més accessible visualment perquè les persones amb autisme, sobretot la infància, no? pugui tenir-lo i pugui gaudir-lo també com qualsevol altre. Llavors farem una mica això també, presentar aquest còmic i...
També bueno, donarem exemples del còmic en pictogrames a les famílies que ens ho sol·licitin.
Sí.
A partir de la col·laboració solidària amb l'ACDU, que també és un altre projecte solidari, que es basa en una cadena de favors i que en fi ells us explicaran tota la seva trajectòria.
Sí, sí, aquests portàtils que nosaltres ja
exacte,
no utilitzem,
exacte,
i que llançaríem, que agafen una segona vida després,
exacte,
de ser formatejats. Tot això passarà dissabte i a partir de dilluns imagino que començareu a treballar a la nova seu. Recordeu-nos quins serveis oferiu, què poden trobar les famílies que s'acostin a Autisme en Futur.
Bé, jo sempre ho dic, tot el que necessitin. És a dir, una família que ha rebut el diagnòstic, que una família que té sospites, o alguna persona adulta que necessita orientació i assessorament. Nosaltres, com a Autisme en Futur, tenim tres pilars més principals. Un és tot l'assessorament, Allà et dic tot el que necessitis. Sempre que puguem, t'ajudarem, t'assessorarem i t'orientarem, no? Tant famílies com a professionals. Fem grups d'ajuda mútua, fem sortides en família, fem activitats, fem formacions. Que aquest 26 d'abril també fem una formació molt top a Vilanova amb l'Anabel Cornago, que és una referent que ve d'Alemanya. I us convidem a tots també, aprofito aquest canal. Després fem tot el que és sessions terapèutiques, habilitats socials, psicologia, educativa, fem transició a la vida adulta per aquests joves, no? que ja han passat els 16 anys i necessiten una mica començar a visualitzar l'etapa adulta. I després també fem oci, tots els caps de setmana fem sortides i programem diferents activitats amb tots els joves de l'associació.
I també tenim unes colònies a juny, que ja són famosíssimes perquè ve moltíssima gent, perquè els encanta, que van 4 o 5 dies amb monitors formats en TEA en una casa de colònies. També és un respir, no hem parlat del respir que per les famílies també suposa totes aquestes activitats que fem. I al juliol tenim el casal de tardes joves, per joves ja de més de 16 anys, perquè tinguin un casal on també hi ha els monitors, els membres del nostre equip, que són psicòlegs, integradors socials, educadors, tots formats en TEA i que saben perfectament com cuidar i tractar amb tot aquest jovent.
I el grup d'ajuda mútua, no, també?
Sí, el grup d'ajuda mútua, ara hem tornat a reiniciar-lo, no, arrel de la seu, i ho fem, de moment ho fem un cop al mes, i si hi ha més demanda, pues, farem més grups d'ajuda mútua. I el que fem també són píndoles formatives, no? Tractar un tema en concret, que al final és un grup d'ajuda mútua, però amb una professional que et fa també una part més formativa.
I també hem iniciat el projecte Futur TEA, que és d'assistència personal. Nosaltres som entitat acreditada precisament per donar aquest servei d'assistència personal, i està pensat en nois i noies que se'ls acaba l'etapa d'escolarització obligatòria o no obligatòria, perquè és fins als 21 anys, i perquè puguin fer vida en comunitat, no? Una persona que els hi faci l'acompanyament, doncs, si volen anar a piscina, o si volen anar a fer exercici físic, o si volen anar al teatre, o... És un projecte que està pensat per acompanyar la persona en tots els nivells de la vida diària, diguéssim. I fem sinergies, per exemple, hem estat fent sinergies amb el casal d'avis del Tívoli, on també farem una xerrada en primera persona, ara a l'abril, i que també ells puguin fer voluntariat allà dintre del casal d'avis, que ens han acollit molt bé.
Trini Bové i Dolors Garcia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Felicitats per la seu. Realment crec que serà un revulsiu i us donarà molta més visibilitat. Felicitats, que vagi bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Penedès en xarxa.
Serem més forts, canta Miqui Núñez, i ens porta a 2:15, flaix informatiu, i seguim amb l'en Clau d'Igualtat parlant de les noves masculinitats.
Vaig trobar cantant que tot no va ser fàcil i al final va ser veritat. Són tantes les vegades que no he cregut en mi. I és quan de cop s'atura el món. Sembla que sortim volant i ens hem trencat tants cops. Hem perdut la por. I a cada pas, i a cada salt, i a cada error, serem més forts. Serem més forts. I em vaig trobar perdut enmig de tanta gent. Potser estava cansat de fer sempre el mateix. Així que mira'm els ulls, sisplau, fes que pari el temps. Vam mirar-nos els ulls, vam voler parar el temps. Potser som diferents, ens hem tornat valents. Som tantes les vegades que no he cregut en mi. Per totes les persones que han fet fàcil el canvi.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. Comencem aquest nou repàs informatiu explicant-vos que aquest dimecres s'ha presentat a Vinceum la segona edició del cicle que posa en relació l'art contemporani amb el llegat patrimonial català. Ignasi Avellí, Manolo Laguillo, Mar Arza, Patricia Dauder, Paula Bruna i Casan Roque, David Bestué i Mariona Monconill han presentat 8 intervencions artístiques en espais patrimonials de Catalunya. Al Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, al Vinceum, l'artista Ignasi Avellí ha estat l'encarregat de plantejar dues intervencions titulades Paisatge possible i Intents de reconstrucció. En el primer cas, a través de textos situats a les finestres, s'anomena allò que no podem veure, però que existeix i forma part de l'entorn. En el segon cas, la intervenció consisteix en una sèrie d'objectes de vidre reconstruïts després d'haver estat trencats. A banda del Vinceu, les intervencions als artistes arribaran d'ara al 6 de juny a la Casa Bloc del Museu de Disseny de Barcelona, al Castell Monestir d'Escornarbou, al Museu de la Noguera, al Museu del Ter, al Castell de Miravet, al Museu Hidroelèctric de Capdella i al Museu de la Garrotxa d'Olot. L'Ajuntament de Cunit impulsa una iniciativa perquè els veïns empadronats votin noms per a dos pares. Són els carrers del Montserrat Roig, al costat de la Deixalleria, i el carrer Rosselló, davant de la guarderia Els Marietes. Però el que només puguin votar empadronats ha motivat la queixa de veïns residents fins i tot durant tot l'any. Assenyalen que el procés deixa fora un important sector de la població. Consideren que la restricció genera discriminació cap als qui, malgrat contribuir econòmicament al manteniment i desenvolupament del municipi, diuen, són exclosos de decisions que afecten el seu entorn. Reclamen poder participar en la votació per ser part del municipi. Assenyalen que el fet que només puguin votar els empadronats posa en dubte la igualtat de drets entre tots els contribuents i limita la participació ciutadana a un criteri administratiu que no reflecteix la realitat social de Cunit. L'Assemblea Veïnal de Cunit demana a l'Ajuntament doncs reconsiderar la restricció i que permeti el vot de tots els propietaris en la consulta. Consideren que així es fomentaria una major implicació ciutadana en el desenvolupament del municipi. És hora, comenten, que l'Ajuntament reconegui a tots els seus contribuents com a part activa i els atorgui el dret a participar en les decisions que afecten el seu entorn. Seguim apuntant-vos com Santa Margarida i els Monjos celebrarà un acte de commemoració de la Segona República aquest diumenge dia 6 d'abril. L'esdeveniment tindrà lloc a les 12 del migdia al Siarga i comptarà amb un acte institucional en el qual es projectaran les entrevistes filmades a Violeta Lario i Montserrat Carreras dins el projecte Herois Anònims. L'acte comptarà amb la participació de la filla del pilot Juan Lario, Violeta Lario. L'accés és lliure i durant tota la jornada la visita al Siarga serà gratuïta. I acabem amb el Noia, que defensarà aquest vespre l'1-2 de l'anada a Itàlia. Ho farà a partir de 8:45 del vespre a casa en un olímpic de l'Ateneu que promet una bona entrada i que remarà a favor per aconseguir aquesta fita històrica, imposar-se en aquesta tornada dels quarts de final de la Champions League i aconseguir el bitllet per la Final Four. El partit pels sadurninencs arriba en el millor moment de la temporada, amb la moral molt alta després d'imposar-se diumenge al líder de l'Hockey Lliga, el Barça. El Tricino també es va enfrontar el cap de setmana el líder de la Lliga italiana, el Forti dei Marmi, però en aquest cas amb derrota. Diferent sort, però amb la mateixa ambició de cara al partit d'aquest vespre que presentarà pels italians una novetat destacable. I és que després de la marxa del tècnic Thiago Sousa, serà el jugador João Pinto el que assumirà la doble funció d'entrenador i jugador. Tota l'atenció en el que pugui fer doncs avui el Noia a partir de 8:45 del vespre en una tornada de quarts de final on, en les altres pistes, tres equips portuguesos parteixen com a favorits: Benfica, Porto i Barcelos.
Penedès en xarxa.
Són 11:05.
Penedès en xarxa.
La societat evoluciona, canvia, millora i ara l'agenda feminista està en el centre. Però per aconseguir una societat més justa i igualitària calen noves masculinitats. I d'aquesta qüestió, d'aquesta reflexió, d'aquest aprenentatge, en parlem avui a l'Enclau d'Igualtat. Ens acompanyen l'Ivan González, formador de l'associació Entre Homes. Bon dia.
Hola, bon dia.
El Juancho Sorroca, de l'associació Vilafranquina Taló d'Aquiles. Benvingut.
Hola, bon dia.
I la Gemma Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Parlem de noves masculinitats des d'una perspectiva feminista perquè hi haurà formació al respecte a Vilafranca.
Això mateix. Ja quan vam presentar els actes del 8 de març, vam parlar-ne una mica i vam comentar que es feia un taller precisament parlant de les noves masculinitats. I lligat una mica en aquesta idea i amb voluntat de continuar treballant amb tota aquesta realitat, hem creat una tanda de xerrades i tallers durant aquest any 2025.
Com ha sorgit, Ivan? Com s'ha gestat? Està passant a altres llocs? No som un bolet, segurament?
Sí, bueno, l'associació Entre Homes, estem donant a terme diferents activitats per arreu de Catalunya, no? En relació amb les masculinitats. Aquí, en concret a Vilafranca, arrel de converses amb Igualtat, amb l'Ajuntament de Vilafranca i les inquietuds i necessitats que mostrava el Taló d'Aquiles, doncs vam començar a pensar què podríem començar a fer per treballar les masculinitats a Vilafranca per tal d'impulsar i profunditzar, expandre una mica el treball que fa el Taló a la resta de la vila, no? Llavors, en aquest sentit, ens vam reunir amb el Taló, vam analitzar les diferents necessitats que potser hi havia a la vila i vam plantejar quatre intervencions, diríem, no? Durant aquest procés vam analitzar que, per exemple, amb la paternitat era una etapa on podíem començar a treballar, perquè és una etapa on els homes potser es mostren més permeables al treball amb la masculinitat. Vam veure que calia, en relació amb el treball emocional, expandre les masculinitats, perquè moltes vegades es mostren tancades en aquest sentit. En fi, vam plantejar un conjunt d'intervencions que es duran a terme durant aquest 2025.
Explica'ns, Juancho, recorda'ns primer qui és el Taló d'Aquiles, qui sou, què feu i com arribeu a aquesta intente que ara ens explicava l'Ivan.
Bé, doncs el Taló d'Aquiles neix a l'entorn de la Gralda i amb les inquietuds i necessitats que detectàvem certs col·lectius d'homes que ens reuníem, no? I ens trobàvem en diferents àmbits i que ens va començar a preocupar les nostres actituds en perspectiva feminista, no? I com havíem gaudit d'uns privilegis i d'unes actituds, no? que ens qüestionaven la nostra manera de fer. I va començar a ser com un grup de compartir, de xerrar, d'ajudar-nos mútuament, i això va arribar a un punt en què, bueno, vam creure que era necessari donar-hi visibilitat i passar a l'acció, no? Estava molt bé tractar-ho entre nosaltres, però que també havíem de posicionar-nos, no? I de començar a fer accions per, bueno, pues per donar visibilitat a aquesta problemàtica, no? Perquè sempre s'ha posat molt el focus a la víctima, no? A la possible agredida, i cal fer feina preventiva i posar el focus en el possible agressor, no? I per això vam creure que era una bona manera de fer-ho.
Ara presentem aquest cicle de tallers formatius, però si us demano a tots tres, cadascun de vosaltres, així hi haurà parer femení i masculí, què entenem o què busquem o què vol dir nova masculinitat?
Super, començo jo, si voleu. Des d'Entre Homes, que per cert és una... No he presentat l'associació, és una entitat de Barcelona que treballa les masculinitats en general. El que entenem, la finalitat és una mica treballar, integrar el que és la condició masculina des dels privilegis i la seva deconstrucció, com també treballar en els costos que té la masculinitat. creiem que és molt més positiu també enfocar-ho cap als costos que té ser home, és a dir, la dificultat que tenim per relacionar-nos entre iguals, entre homes, la dificultat que tenim per expressar emocions i vincular-nos amb els i les altres, etcètera, no? Llavors, el treball amb les masculinitats nosaltres el centrem des d'una visió d'expandre la masculinitat per portar-la a llocs que tinguin a veure amb la responsabilització d'aquells actes que són negatius pels altres, la transformació dels mateixos i una ampliació, potser, de la subjectivitat cap a llocs més positius, cap a un mateix i cap als altres, no? Llavors, els eixos principals potser podríem dir que són aquests, responsabilització, transformació i centrar-nos en els costos que representa per nosaltres com a homes seguir una masculinitat més hegemònica o tradicional, no?
Juancho.
Nosaltres partim de la base que el terme noves masculinitats
no us acaba d'agradar?
No ens acaba d'agradar. Nosaltres ens definim més com a homes contra el patriarcat, no? I és una mica de... que identifiquem el sistema de valors com l'origen de la desigualtat i el garant d'un model de masculinitat perniciós, tant per les dones com pels homes, no? I els homes que no s'ajusten a aquests cànons de masculinitat. I per això ens agrada més donar-li aquest caire de homes contra el patriarcat, que quedi clar, que és l'eix principal que ens mou, no? Ens moríem amb un parell d'eixos principals d'objectius, que seria doncs, una mirada interna, no? A través de formacions, a través de compartir, de relacionar-nos entre nosaltres també, perquè les masculinitats també ens han fet que ens costi relacionar-nos entre nosaltres, el poder, no sé, accions molt bàsiques com tocar-nos, com explicar-nos, com parlar-nos, és a vegades molt violent i... I, bueno, alguns que tenim ja una edat hem rebut una educació que això ens costa molt, no? I bueno, des d'aquesta vessant pues, pot ajudar molt a poder expressar millor la teva manera de pensar i els teus sentiments, no? I l'altre gran eix seria el que us he explicat abans, que és el de prendre partit, no? El de...
Passar l'acció, deies.
Passar l'acció.
Gemma, des del Servei d'Igualtat, com s'entén aquest concepte, aquesta reflexió, sí. Aquest treball?
Per nosaltres creiem que és la suma, no?, de les persones que convivim, que vivim en els entorns a tot arreu, no? I sí que és veritat que el Servei d'Igualtat hi ha una part molt marcada d'atenció a les dones, però també creiem que la societat som homes i dones i que, per tant, s'han d'incloure en... poder promoure aquesta mirada més feminista i més equitativa entre tothom, no? Per tant, les noves masculinitats o aquesta manera d'enfocar el treball suma amb nosaltres, realment ens encaixa de totes, no?
Mm-hmm. Què us sembla? Presentem aquest cicle de tallers i expliquem a qui poden interessar, per qui estan pensats i què s'abordarà en cadascuna de les sessions?
D'acord, super. En general, així com fent una panoràmica... presentem quatre intervencions, no? La primera és un taller sobre gestió de límits i corresponsabilitat, que es durà a terme el 22 de maig. Més tard, tenim un taller d'obertura emocional i autoconeixement, que es durà a terme el mes de juny, i aquest està més aviat dirigit al col·lectiu del Taló d'Aquiles. I més endavant, ja de cara al setembre, quan ja hagi passat l'estiu, durem a terme dues intervencions. Una d'elles té a veure amb l'abordatge de posicionaments reaccionaris i antifeministes per masculinitats adolescents, que és una formació dirigida a professionals que treballen amb infants i joves, com podrien ser monitors de lleure, professorat, etc., i el col·lectiu del Taló d'Aquiles en concret. I, per finalitzar, al novembre, durem a terme un taller sobre acompanyament a homes que han exercit violències. El panorama general és aquest, per ubicar una mica, i si voleu anem aprofundint en cadascun dels tallers. Afegiu el que vulgueu.
Sí, entrem en matèria.
Super. Doncs el primer és el taller de gestió de límits i corresponsabilitat, que es durà a terme el 22 de maig de 6:30 a 8:30 a l'Escorxador. En aquest taller que durà a terme l'Albert Pons, l'Albert Pons és un tallerista que és superpotent. Està duent a terme grups de pares de manera interna, està duent grups de pares a Brians, dos, és a dir, a centres penitenciaris, i té molta experiència en relació amb la paternitat i amb la masculinitat.
I amb la criança, també, no? Que és un altre tema.
Exacte.
Que ens...
Total.
Vull dir, que ens permet canviar després, no? Si aprenem a criar, això també afectarà els nous infants, no?
Total, total. Doncs sí, l'Albert, de fet, és educador infantil, és terapeuta gestal i està especialitzat en la criança, en la corresponsabilitat, en tot l'àmbit de les cures, amb la paternitat com a etapa de canvi sistèmic. I bé, en aquest taller del 22 de maig, el que s'explorarà una mica és la gestió de límits, no? Com a pares, com a homes, com posem aquests límits amb les nostres criatures, com ho fem de manera diferenciada a les nostres companyes en el cas de relacions heterosexuals, o com gestionem, no? En general, els límits a la nostra criança i quina relació té això amb les masculinitats, amb la masculinitat tradicional i també amb la càrrega mental i, per tant, amb la corresponsabilitat. És a dir, amb les parelles heterosexuals i també amb altres parelles i amb altres tipus de famílies, com gestionem els límits i això com impacta en tot el sistema familiar i, en general, en tots els sistemes en què estem immersos, no? A nivell més micro, a nivell més macro.
Entenc que està dirigit exclusivament a homes, a pares...
Exacte. Aquest taller està dirigit exclusivament a homes pares, si vols explicar el raonament que vam fer. Per...
Bueno, sí, en un principi ens vam plantejar de fer-ho un taller mixt, però ens va venir al cap que ens podríem trobar amb la situació de que, com passa habitualment, fossin les mares les que fessin presència.
I com el que passa a qualsevol reunió d'escola, d'institut... Com el que passa
a qualsevol reunió de l'escola, etcètera. Llavors... vam pensar que seria una bona idea dirigir-lo només i exclusivament a pares, fer-ho no mixta, perquè així una mica fossin ells els que es responsabilitzessin i vinguessin a preocupar-se per el que es feia amb aquell taller. No?
El primer pas seria voler participar a la formació. No?
Correcte.
Aquells homes que se sentin al·ludits, que tinguin ganes de venir, com ho han de fer?
Doncs han de contactar amb el Servei d'Igualtat. De fet, l'adreça de correu que sempre donem per aquests casos, no? És el SIAD, SIAD@vilafranca.org, o bé trucant al telèfon del servei, el 93-890-3218, dient el nom i res, quatre dades per poder tenir un control. No comprometa més, però sí, és un primer pas, com dèiem, no? El fet de dir m'apunto.
Totes les accions seran en dies laborables, excepte el taller d'obertura emocional del 7 de juny.
Exacte. En aquest taller, que està més aviat dirigit al col·lectiu del Taló d'Aquiles, el que s'intentarà és obrir un espai per fomentar l'obertura emocional i l'autoconeixement. És a dir, l'expressió de les pròpies emocions, la connexió amb els altres, tot allò que parlava abans i que explicava que té a veure amb la mutilació emocional, se li diu des de certs entorns, el que experimentem els homes, no? Doncs intentarà treballar.
És dràstic el terme, mutilació emocional, però molt gràfic, sí, sí.
Exacte, es parla a nivell teòric moltes vegades de mutilació emocional perquè els homes ens ensenyen que no hem de mostrar les emocions, que aquestes emocions les hem de reprimir, les hem de guardar en un calaix i no les hem de mostrar. Llavors, en aquest taller dirigit al Taló, per què es dirigeix específicament al Taló? Doncs perquè és un treball més aviat grupal. El tenir a veure una mica amb els nexos, amb els altres, amb allò comunitari, seria difícil, no?, que vinguessin gent que no es coneix entre si i fomentar aquests nexos entre les persones i entre homes, al final, no?
Clar, i les sinergies que es crearan seran més fàcils si hi ha una amistat, un coneixement mutu, no?
Correcte. Sí, sí, ens costa mostrar, depèn de quin apropament cap a un home, si a més no el coneixes i no... Potser seria un següent pas, no?, treballar aquest acostament sense por, no? Però vam considerar que per ser la primera sessió, doncs potser... I també ens ho agafem com una formació interna, no? Com un autoconeixement de grup, un afiançar-nos, un coneixe'ns, no? Al final, que també, doncs, com a cohesió de grup i a l'hora de trobar-nos, doncs, també és enriquidor.
Deixem passar l'estiu i a principis d'octubre torneu a la càrrega.
Exacte. A l'octubre duem a terme una formació, un taller, sobre abordatge de posicionament reaccionaris i antifeministes en masculinitats adolescents.
Com per tant, el públic Diana són joves adolescents.
En aquest cas, el públic Diana són professionals que treballen amb adolescents i amb infants i joves, no? Mm-hmm. A través de, per exemple, la sèrie aquesta d'adolescència, que avui en dia està...
Que ho està petant a Netflix, sí, sí.
Exacte.
No ets ningú si no l'has vista.
Exacte. El que es vol treballar una mica és exactament això, no? Què fem? Què fem amb les masculinitats contemporànies d'avui en dia dels joves? Què està passant? Què podem fer? Quines eines tenim? Com podem evitar o aquests casos més extrems i com podem tractar des d'una perspectiva comprensiva a aquests joves, no? El Jonathan Aranya i el Felipe Pereira, que són talleristes de l'Associació Entre Homes, que duen a terme tallers habitualment i formacions per professorat a instituts, a escoles, i que han treballat les masculinitats al llarg dels anys i que són professionals contrastats, vindran el 6 i el 13 d'octubre, en principi, tot i que són dates que s'han d'acabar de definir, a l'Espai Jove a la Nau, amb unes formacions de 2 hores i mitja. Són 2 dies, en total 5 hores, en què es tractarà una mica què fem amb les masculinitats adolescents avui en dia com a professionals. Com podem fomentar masculinitats més igualitàries, com podem entendre el moviment que està havent-hi avui en dia en els infants i joves, no?
I l'última acció formativa tindrà lloc a finals de novembre i serà un taller sobre acompanyament a homes que han exercit violències.
Exacte. El dijous 20 de novembre, de 6 a 9, al Casal Popular La Garalda, en principi, el Joel Audí, que és un psicòleg de l'Associació Entre Homes també, que dinamitza a l'Associació Entre Homes, ell mateix dinamitza un grup terapèutic que dura anys. Es veuen cada mes els homes que acudeixen a aquest grup i tracten específicament les violències. D'acord? Llavors, la perspectiva del Joel i d'Entre Homes del tracte de les violències, com explicava, és el de explorar una mica la ferida que ha portat a les violències, responsabilitzar-se de les violències exercides i intentar transformar-les d'una manera positiva, propositiva, per dir-ho d'alguna manera, i intentant, òbviament, sempre respectar els espais i el mal que s'ha generat en les víctimes, no? Llavors, en aquest taller s'explorarà una mica què fem quan un company nostre, un amic nostre, un conegut nostre ha exercit violències. Què podem fer per fomentar la seva responsabilització? Què podem fer per fomentar la transformació d'aquestes violències cap a espais positius? D'acord? Perquè una mica aquest taller sorgia de la necessitat detectada de que quan un home ha exercit violències, moltes vegades les tasques de cures d'aquests homes les exercien dones, amigues, companyes seves. I els homes, una altra vegada, es desentenien, anaven a un espai secundari amb els seus companys, amb els seus amics. Llavors, és com per... aquest taller té l'objectiu d'analitzar què fem com a dintre de les entitats de la vila, dintre de la població de la vila, com ho fem per intentar prevenir aquestes violències i quan s'han produït, com a homes, què fem? Com ajudem els companys que han dut a terme aquestes violències i no ajudar en el sentit de que salvar-los el cul, per dir-ho de manera clara i explícita,
sí, sí,
sinó exactament el contrari. Com els ajudem per portar-los a posicions, a posicionaments que tinguin a veure amb la responsabilització d'allò que han fet i transformació, reparació dels actes que puguin ser nocius per possibles víctimes, no?
Llavors, és fàcil.
Sí, no, i una mica també... ser conscients de les violències que hem pogut accedir, no? I dir quem conscientment, perquè no es relacioni una violència amb una cosa, amb una agressió física. Violències n'hi ha de molt tipus i de vegades les hem exercit inconscientment. I això s'ha de treballar profundament perquè hem de ser conscients d'això.
Entenc que en funció de les accions formatives es farà un mailing als destinataris concrets, no? Penso sí. En monitors de caus, d'esplais...
D'alguna manera es farà una informació general, no? Perquè pugui arribar a tothom qui estigui interessat, però després també, com tu dius, Sílvia, en tema d'esplais, en instituts, en gent que estigui, pues, això, no? Relacionada amb els infants i joves, que pugui aprofitar-se'n, perquè la proposta és molt interessant.
A mi m'agradaria acabar cedint el micro al Juancho, a l'Ivan, i que animin els seus companys homes a no tenir manies i a sumar-se, si els crida l'atenció alguna d'aquestes accions formatives, a descobrir què ens poden dir, no?
Doncs sí, aquest cicle de tallers crec que és una molt bona oportunitat per acostar-se a conèixer, si realment tens alguna inquietud d'aquest tipus, a conèixer gent que també ens estem preocupant i ens estem treballant aquestes inquietuds i aquests malestars, perquè a vegades també són malestars, i és una bona manera d'apropar-se i conèixer gent i bueno, amb els braços oberts. Vull dir, nosaltres ens reunim cada 15 dies a la Garalda, els dijous, fem assemblea de grup i, bueno, i també destinem una part del temps que ens trobem a cures, no? Perquè també creiem que és molt important, a part de tota l'acció i tot el treball que es fa, pues, tenir un espai per cuidar-nos i per poder-nos obrir i compartir amb els companys.
Sí, exacte. I més enllà de... Moltes vegades el que porta a no participar d'aquests espais és el... Doncs jo ja sé això, en un nivell teòric, jo ja m'ho conec. Quan un va a un taller d'aquests, quan un va a una formació, quan un va al taló d'Aquiles a les assemblees, un es troba petites arestes, petits dubtes sobre el seu posicionament i veu que potser no és aplicable en tots els contextos. Un va veient la realitat i també un aplica els coneixements que creu que té en un nivell teòric. Llavors, convido tothom que vingui a aquests tallers perquè segur que fomentarà la reflexió, s'obriran noves preguntes, generarà noves aristes, no? Aquests raonaments que es pot tenir a nivell abstracte, teòric, sobre la igualtat, la corresponsabilitat, etc. Llavors, a tothom a qui li hagi ressonat una mica aquests tallers, el convido a venir i serà benvingut.
Juancho Surroca, Ivan González i Gemma Planes, moltes gràcies i molts encerts. Fins aviat. Adéu.
Gràcies.
Gràcies.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.